Tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
És que ell és un guanyador. Si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça empatat al camp de l'Alavés 1-1, un partit que hauria d'haver guanyat per oportunitats, per intensitat, per intenció, però que finalment ha empatat entre l'error de Neto en l'1-0 de l'Alavés, la falta d'encert davant la porteria rival, les aturades de Pacheco i potser també una mica pel VAR, finalment un empat i són 4 jornades sense guanyar. Comencem a presentar les conclusions d'aquest partit al camp de l'Alavés. Les primeres, com sempre, les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
La reacció del Barça a la segona part. Crec que ha fet una molt bona segona part. Des de l'impuls de Koeman al descans amb els 3 canvis, la incorporació de De Jong a l'eix de la defensa per fer un pas endavant i convertir-se en un migcampista més, Pedri i Messi per davant de Pjanic. El partit d'Anso a la segona part m'ha agradat molt fins al moment del canvi i crec que el Barça li ha posat el ritme que necessitava per guanyar el partit. Ha tingut moltes oportunitats, s'ha estavellat contra Pacheco, ha estat millor Pacheco que la rematada del Barça. Crec que la segona part és el camí i que la primera en canvi ens deixa una mica freds perquè l'equip no ha tingut el control ni la capacitat de desequilibri ni el ritme de la segona part. Tinc la sensació que l'equip ha volgut, ha lluitat i ha deixat el partit en mans de la rematada, que és la que ha fallat. És dolorós perquè avui el Barça no es podia permetre una altra cosa que no fos la victòria, però com a mínim l'equip li ha fet mal perdre, no ha volgut perdre i ha acabat empatant.
Sobre què tens dubtes?
Sobre la falta de descans de De Jong. Crec que... m'ha agradat molt la segona part com a central, però no m'ha agradat la primera com a mig centre. I crec que han de rotar més. O sigui, Busquets i Pjanic van repartint-se minuts al mig centre. Crec que Pjanic ha de tenir molts més minuts. Crec que l'equip ha canviat quan ha entrat. Tinc la sensació que s'entén bé amb Messi, que encara està una mica de... té algunes errades de pèrdues de pilota que hauria de pentinar, que hauria de cuidar, però que en general li dona molta presència al migcamp i transmet seguretat. Però ja no és una qüestió de qui ha de ser titular, és que per què no rota De Jong? Per què no té una mica més de descans? No està prou fresc? És veritat que la segona part ho desmenteix, perquè insisteixo que ha llegit molt bé aquest pas endavant de central a migcamp, però tinc dubtes sobre si només han de rotar els altres i De Jong s'hi ha de mantenir. Koeman no ha utilitzat gens el quart mig centre que pugui ser Alanya o Sergi Roberto, per tant s'estan repartint els minuts entre 3 futbolistes i crec que es podria plantejar l'opció que alguna vegada De Jong agafés aire, perquè tampoc no està a un nivell excel·lent com per dir que no el puc canviar. Crec que és una alternativa que hauria de valorar Koeman.
I què és el que no pots entendre?
La falta de contundència a la rematada. És que ha estat la setmana de la falta de gol en la rematada. A Turia ens va costar molt rematar el partit i la rematar Messi, però havia tingut opcions abans al Barça. I avui ha passat el mateix. Però des del primer minut, la que té Anso amb 0-0, la que té Griezmann amb 0-0, bé, amb 0-0 o 1-0, tant és. Ara no recordo, la primera part i totes les de la segona part. Pacheco ha guanyat el cara a cara, sí, però Messi no se'l veu fi en aquell petit detall de la finalització. Li costa molt trobar la rematada entre els 3 pals. La que ha trobat li ha aturat Pacheco, però és que el Barça ha picat 12 o 13 corners, ha viscut a l'àrea rival i ha d'haver-hi un moment que en un partit tan ben enfocat a la segona part, amb un rival tan lliurat al destí que el Barça li proposés, d'alguna manera el Barça ha de desencallar això. I la llàstima, sobretot, és perquè desmereix una segona part molt bona i ens quedem a mig camí. Ha estat una setmana com per plantejar-se què ha passat en la finalització. Això ja és que és qüestió de ratxes, però ha passat factura. A Turí es va, finalment no ho vam resoldre, avui no.
La falta de contundència en la rematada, la falta de rotació de Jong i la bona reacció del Barça a la segona meitat amb Mendy Chorrocha. Són les conclusions del Ricard Torquemada. Ara busquem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
No ens podem confiar. Hem de seguir treballant partit a partit. Són els entrenaments, el que no graven les càmeres, els que ens faran guanyar el pròxim partit. Igual que amb el colesterol, ja que les malalties de cor segueixen sent la primera causa de mort al nostre país. Només cuidant-lo constantment podrem guanyar-li la partida. Per això pots prendre un Tenacor al dia. T'ajuda a reduir el colesterol de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Abans d'entrar, permeta'm que passi per Manresa. Macià, el Manresa ha pogut fer el que no ha pogut fer el Barça de futbol?
Doncs sembla que sí. M'agrada el Manresa, 94-78, ha jugat molt bé avui, molt bé, ha guanyat finalment tot el partit, tota l'estona.
I finalment, amb relativa facilitat, una victòria sí més pel Manresa, que està fent una gran temporada. Gràcies, Ernest.
Adeu, Ricard.
Jordi, no ha pogut ser, però tu, que no ets resultadista, la segona part et deu haver agradat.
Home, clar, molt més que la primera, és més. La segona part et dona la raó en el debat aquell que teníem al descans de si canvis sí o si canvis no. Bé, crec que Koeman l'ha clavat amb els tres canvis del descans. Per mi en els altres dos ja no, però jo crec que avui que el Barça no hagi guanyat té poc a veure amb Koeman, sincerament. Així com el dia del Clàssic, un servidor va ser molt crític amb la lectura de partit en general i sobretot del tram final, jo crec que avui té a veure amb el que ha passat al terreny de joc estrictament. Resumint-ho, si regales el darrere i perdones el davant, no hi ha manera.
Les àrees.
Sí, sí. I dit això, per dir-ho tot, és a dir, la segona part és el camí, però és veritat que jugues mitja hora contra 10, i és veritat...
Bé, però
que...
en crees, eh?
Sí, sí, però de claríssimes no. És a dir, han posat setge a la porteria, però... Jo, la veritat, m'ajudareu. Allò de dir, aquesta no la pots fallar...
És que Pacheco ha fet aturades molt bones, eh?
Sí, però a xuts. Xut de Dest, xut de Messi... No he tingut la sensació d'hem generat 400 ocasions claríssimes, ara, clar.
Home, és que clar, amb 10 jugadors a dintre d'àrea han de ser xuts, no?
Evident.
És molt difícil arribar a l'esquena de la defensa per tenir-les clares. Jo crec que la de Messi que li treu Pacheco, fins i tot la de Serginho, la que té Messi després del gol...
Sí.
El xut de Pjanic...
N'has tingut més que suficients per guanyar el partit. I avui ha faltat punteria. L'altre dia em preocupava si em preocupa.
Sí, sí.
No em preocupa en absolut la falta de punteria. Em preocupa que la primera part s'assembli tampoc a la segona.
Aquí jo crec que...
I em refugio en la meva tesi. Com si hem d'anar a l'Europa League, joves. Partit contra defensa tancada, Pedri al camp. L'invent aquest de De Jong de central... que jo no l'hauria comprat a priori, compro.
M'hauria ajudat.
Pesa més com a central que com a migcampista.
Sí, sobretot en partits com aquest on el rival es defensa tan enrere, no?
Mira, jo, que ja saps que no sóc dubtós de no ser de De Jong, és que a mi al mig del camp em costa acabar partits dient coi, quin partides ha fet avui De Jong, i avui ha ajudat des del darrere, evidentment, entenent que en un partit on estiguis exigit al darrere, jo crec que no és molt bona idea, però... Bé, no ho sé, és que...
Creus que és bo que no ens obsessionem amb mirar la classificació?
Sí, bé...
Ho dic perquè hem parlat líder, molt de l'equip en formació, hem parlat molt del borde del pas endavant i dos enrere, hem vist una bona segona part, ens hem estavellat contra la rematada, però cal però... gairebé millor no mirar-la.
Aquí el psicòleg ets tu, el rei de baixar l'expectativa. Jo...
Home, jo quan et faig la pregunta és perquè jo crec que és bo no obsessionar-se amb la classificació.
Sí, el que passa és que és difícil, és fàcil de dir i difícil de fer, perquè jo crec que tothom entén que un equip que encara no està fet perdi contra el Madrid. Però, clar, fins i tot els mateixos jugadors no entenen ells mateixos no guanyar el camp de l'Alavés.
Jordi, surt Koeman, el millor del partit.
Ansu.
Gràcies.
Bona nit, buenas noches. Comencem la roda de premsa amb l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman, Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald. A la segona part el Barça s'ha estavellat només contra la rematada. Li ha faltat encertar. però què no ha fet bé a la segona, a la primera part? És a dir, què ha millorat a la segona part del que, ha, de, del que havia fet a la primera perquè fossin semblants?
Bueno, que primer parte ha sido complicado porque han cerrado muy bien los espacios. Yo creo que el ritmo del balón ha tenido que ser más alto que hemos hecho en la primera parte, pero a pesar de un primer parte flojo, en mi opinión, sí hemos tenido 3-4 oportunidades muy claras de marcar. Segunda parte mejor, otra vez muchas ocasiones de marcar y bueno, que el rendimiento no hemos estado muy acertado ni último partido de Juve, tampoco hoy.
Marta Ramón, de RAC1, la següent pregunta.
Hola, míster. Marta Ramón, en directe al Barça Juga RAC1. Per què has decidit treure del camp en Sofati a la segona part quan l'equip estava atacant més? Per què has pres aquesta decisió?
Bueno, que si me criticáis otro día por cambiar tarde, he cambiado en el descanso porque no estaba contento por nuestro primer parte y hay gente en el banco que pueden abrir el marcador también y tiene calidad para demostrar. No os depende un jugador solo. Ansu ha tenido sus oportunidades y claro, es intentar cambiar cosas para, sobre todo para ganar el partido.
Següent pregunta, Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, míster, buenas noches. Adrià Albets, en directo para el Carrusel Deportivo de la SER. Le hemos visto a usted al final del partido sentado en el banquillo, como abatido, sin dar apenas órdenes a sus futbolistas, y al final se ha marchado muy rápido. No sé si nos puede explicar un poco qué le pasaba por la cabeza y el porqué de esa imagen.
Bueno, que más vas a criticar por mi imagen, yo creo que hemos hecho todo desde...
Hem perdut el so, no?
Sí.
Doncs mira que estava animada la roda de premsa,
eh? Que l'ha perdut tothom per la reacció...
Les cares que veus,
no? ...telemàtica de les cares que veig. I està, mentre està en Koeman, continua parlant.
Estaba ara en el banco, pero si me criticas ya por este tema, bueno, dejamos.
Millor que no s'hagi sentit la resposta, perquè ha començat i ha acabat i ho ha deixat clar, que no li agradava que el valoréssim per la imatge. Ens hem quedat sense saber què ha passat allà al mig.
Hola, Ronald, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Messi no acaba de atinar. Hola, tampoco. Ronald, también le falla la puntería, es rarísimo en el caso del capitán. ¿Te preocupa que no le entren esos balones y te preocupa solo haber sumado 2 puntos de los últimos 12 posibles?
Un altre cop hem perdut.
Últimos jornadas y yo creo que ese rendimiento donde se puede criticar por no tener tantos puntos. Yo creo que el juego ha sido en general muy, muy aceptable. Estoy más preocupado si no creamos oportunidades, pero claro, a la cara de gol, yo creo que hay que tener más rendimiento. Y esto es un tema de un conjunto, que el momento del último pase, el último shoot. Entonces, en ese sentido, trabajamos para mejorar. Entonces, no puede ser que fallamos demasiado.
Tom para Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, míster. En directo, Alfredo Martínez para el transistor de Onda Cero. ¿No ha tenido suerte el Barcelona con los arbitrajes? ¿Qué nos puede decir de la jugada del posible penalti a Frenkie de Jong? La verdad es que en estas primeras jornadas de Liga, el Barcelona con los arbitrajes no está teniendo mucha suerte, ¿no?
Bueno, ya he hablado del tema de arbitraje y prefiero no opinar.
Ahora es el torn para Josep Capel, Radio Nacional. Hola, míster. No sé si me oye.
Sí.
Josep Capel de Radio Nacional, en este sentido ya sé que no quiere hablar, pero entiende que el aficionado culé esté cabreado en este inicio de temporada por cómo está yendo el tema con el arbitraje. ¿Lo entiende que esté incluso a veces indignado?
Bueno, yo he dicho otro día cómo yo me he sentido y es suficiente para mí. Yo no quiero discutir otra vez este tema. Yo he dicho y no te falta repetir.
Torn para Francesc Latorre, TV3.
Hola, míster. Bona nit en directe per al Gol a Gol del canal Esport 3. És veritat que el Barça avui ha creat moltes ocasions, també l'altre dia a Turí, però jo li voldria demanar si li agradaria que l'equip ho provés més des de lluny, des de la llarga distància. Hem vist que li deia Pedre en una ocasió, xuta, li agradaria més que els seus jugadors xutessin més de fora l'àrea, per exemple?
Sí, creo también que a veces buscamos demasiado el último pase en vez de tener fuera de área un shoot libre, porque el contrario, claro, ha cerrado con mucha gente el medio, el espacio existía en banda y además, bueno, hemos chutado varias veces, pero tampoco entraba porque siempre había un pierna adelante o algo del cuerpo de nuestro contrario y había mucha gente. Entonces es muy complicado porque hay que tener el momento de genialidad y de marcar. Y una vez más, temas, rendimiento del equipo que tenemos que mejorar.
Última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Hi, Ronald. Now it's the live for Barça Live, Barça TV Plus. I want to ask you about the change of system in the second half. What were you looking for and how you have seen De Jong playing as a centre-back?
No, the decision in half-time was to put Frankie as a defender because he's more an offensive player to have on the midfield and put Trincao in on the right side, put Pranić in the middle because we had two players who had already a yellow card like Busquets and Lenglet. And okay, I think the second half was much better. Was a higher tempo in the game, and we scored a 1-1, good goal of Griezmann, and we had more opportunities to win the game. But if you don't score, and if you give a big present to Alaves that they will score 1-0, then you make it by yourself really very difficult.
Ha dit moltes coses, però bàsicament ha explicat per què ha posat a De Jong com a central, que Trincao l'ha posat a la dreta, que Pjanic al mig, que la segona part ha estat molt millor i que moltes més oportunitats que la primera.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Hi ha hagut una acció que hem criticat al VAR, que no ha entrat, ha estat el possible penal o el penal claríssim que dèiem nosaltres de Ximo Navarro sobre De Jong. N'ha parlat De Jong, el protagonista, l'escoltem.
Well, yeah, I don't know, there are some situations I think who are not in our advantage. I don't know if in the first half it was a penalty, but yeah, we need to win this game.
Hi ha situacions que no ens van a favor. No sé si hi havia penal a la primera part, però necessitem guanyar aquests partits.
Yeah, I thought that someone was pushing me from behind. I couldn't see it because I don't have eyes in the back, but it felt like that.
Crec que algú m'ha donat una empenta per darrere. No ho he pogut veure perquè no tinc ulls al clatell, però ho he sentit així. Això és el que ha dit Frenkie de Jong a Barça TV.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport ara estic més tranquil·la que mai perquè s'encarreguen de tot per només 99 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, refresc Gelmà.
Bona nit.
Que torna a perdre punts.
Gelmà, és veritat, mira, no ho havia pensat. Home,
jo sí, l'he vist entrar i ho he pensat.
2 de 12 en els últims 4 partits a la Lliga.
I tu, com vas a la temporada?
Home, jo el vaig Barça venir... 2 de 12, no, el Barça va... Jo crec que 1 de 2, o sigui, 3 de 6.
No, avui...
Vaja, que t'estàs fent un embolic de punts, que no estàs entenent res.
Però que sí, que no pateixis, que el Barça ha perdut
bastant. T'ha passat una mica...
12, el que vull dir és que segurament tots els refrescs
han perdut punts. Com el Barça de la temporada passada, estàs millorant respecte a l'any passat, que millor no recordar-ho. Bé, Borda, doncs en mig camí ens hem quedat.
Sí, en aquell mig camí, mira, estic bastant d'acord amb la lectura que ha fet el Costa, l'efecte Costa, però hi afegiria, a més, que tinc la sensació que hi ha, que viurem aquesta temporada, a més dels passets endavant i els enrere, aquella dialèctica entre el passat més immediat, que és molt gris, i el futur que s'intueix, que pot ser brillant. La primera part, he vist, se m'ha fet allò com a molt natural, sensacions de dir, oi, aquestes coses són del passat immediat, l'error de Piqué i Neto em sembla imperdonable, però la segona part m'ha animat. Les coses no han anat bé. Tinc la sensació que s'ha canviat Ansu per no canviar Messi, però que avui potser, i això igual és un sacrilegi, potser s'hagués pogut canviar Messi i deixar Ansu...
Passes que amb 1-1, canviar Messi, tu...
Has canviat Ansu.
Sí, era? No, és que això mereixerà un comentari a banda.
Val. I hi ha la qüestió del VAR. Jo crec que gent com De Jong o Koeman, que venen d'un país civilitzat, on la tecnologia...
Bé, l'altre dia els àrbitres eren neerlandesos. Us recordes el dia de la Juve, que vam estar parlant d'això?
Gent que aplica la tecnologia i millora les coses. Aquí és l'únic país del món on apliques la tecnologia i no només segueix igual d'espatlla de la realitat, sinó que l'espatlla encara més, o la legitima. Vull dir, aquestes són les tres reflexions que tinc sobre el partit.
Sònia.
Que són 2-12 i estava pensant si Valverde...
Tu sí que mires la classificació, eh?
Jo sí que miro la classificació perquè estava pensant que si Valverde o Setién van arribar a fer 2-12, jo crec que no.
I
això em serveix per dir que és que estem en un context totalment diferent.
Molt bé.
Que em sembla que estem al primer any de Rijkaard, que el Barça no va guanyar aquella lliga.
Ben vist.
I que... com que hi veien coses de cara al futur, vam tenir tots plegats la paciència.
Ara vam tenir una segona volta esclatant.
Clar, és que jo també confio que aquest equip, amb el pas dels mesos, vagi creixent.
Molt d'acord amb aquesta lectura.
Mira, el Barça de Rijkaard, Sònia, va sumar 9 punts a l'inici de la Lliga. Aquesta que deies, la 2003-2004.
9 de quants?
Amb les mateixes 6 primeres jornades.
I ara?
8. Sí.
Ara 8, mira, som allà. Bé, un punt.
I també penso que amb aquesta versió de Messi no dona per esperar la Lliga. Perquè aquests partits de fora de casa, avui Messi n'ha tingut algunes que tots hem pensat. Aquestes abans Messi les marcava. Que jo no dic que Messi no pugui recuperar aquest punt de dolçó, això ho veurem. Uh-huh. Ara és impossible fer de pronosticador respecte a això. Però que és evident que amb l'actual Messi, el que estem veient en aquestes primeres jornades, la classificació és la del Barça sense Messi. La que tots plegats ens temíem el dia que no fos Messi. I ara hi és, encara continua sent molt útil, però clar, ja no és aquell punt determinant que necessitaves, sobretot jo crec en els partits fora de casa. Perquè fora de casa has de ser molt eficaç al darrere, que no ho has estat, i també molt eficaç amb les que tinguis. I si no ets molt eficaç amb les que tens, i normalment això Messi era la teva garantia, doncs passarà que el Barça encara en perdrà bastants de punts fora de casa.
Xavi, Bernat, què us sembla aquesta referència a la primera temporada de Rijkaard?
Bé.
Perquè jo venint cap a... Ja estic aquí a l'hotel, ja, venint cap aquí...
Escolta'm, és el tio més ràpid de la història.
La veritat és que vaig bastant per feina, s'ha de reconèixer. Escolta'm,
Una pregunta, has anat corrent o què? O com anaves...
No, que gent pel carrer no s'ha trobat, segur.
No, gent pel carrer no m'he trobat. Ja toc de queda, a les 11.
Aquí vas amb l'acreditació, ara.
Sí, anava amb l'acreditació, sí. Porto una carta també de la CCMA que m'autoritza, i anava amb l'aparell per al qual ara estic entrant,
sí, sí. I caminant,
l'anomenat Quantum, caminant amb el micròfon a la mà, per si algú tenia algun dubte de que estava en missió de
que t'havies coartada, Clara.
Exacte.
Molt bé, doncs què deies? No, que anaves pensant...
I que venint cap aquí, jo he fet una analogia molt similar a la de la
Sònia,
però traslladant-la a la temporada que ve. És a dir, quan amb el Jordi Costa heu parlat de... El Jordi Costa crec que ha parlat de jugar a l'Europa League, jo m'he recordat que el Barça de Rijkaard, d'aquella primera temporada que ara comentàveu, jugava a la Copa de la UEFA, perquè l'any anterior... que va ser, diríem, l'últim any de Gaspart i després d'Enric Reina, el Barça es va classificar per la UEFA i no va poder jugar a la Champions.
Camí de gota.
Que, sí, sí. Veure, sí, es va fer però tota aquella que, campanya.
I que i aleshores... no van arribar a vuitens, no? Crec que no van passar a vuitens.
Van caure a vuitens o setzents amb els Celtics. Ah, sí. I aleshores el... estava pensant, jo, i ara quan diu això la Sònia, és que no sé si aquella primera temporada de Riker és aquesta o és la que ve. Perquè, és clar, la temporada...
Però la segona de Riker, era... guanyes la Lliga, eh?
Sí. Jo parlo de la... Jo t'estic dient si la que ve del Barça
sí?
serà la primera de Riker.
Ah, d'acord, ara t'entens.
No aquesta, perquè aquesta, encara, de primera de Riker...
Encara un esglau sí, intermig. Sí.
Aquesta de primera de Riker, l'únic que té és, en tot cas, la renovació que s'ha pogut fer a la plantilla. Però l'entrenador, voleu dir que és una aposta, és a dir, el Riker era una aposta d'una nova directiva que va guanyar unes eleccions el 2003.
El context, sí, el context és diferent.
I va començar. Aleshores...
Però això voldria
però
dir que...
Però llavors ens demana els dos de paciència, Koeman, eh? Jo crec que un de paciència el podem tenir.
És que
a Koeman
tampoc se'l podrà mesurar gaire pels resultats, sinó pel creixement de l'equip, una mica en aquesta línia, no? De com pugui acabar la temporada.
Sí. Bé, jo si us sembla, deixem de banda les comparacions. Jo crec que és necessari avui fer una lectura per mi, negativa i dolenta.
A on?
Amb el Barça. És
no,
a dir,
però a on? Bar... On precisa'm. On trobes la...
Amb el rendiment de l'equip. I quan dic rendiment,
això ja ho
jo no parlo...
Koeman, també, eh?
Sí, no, sí. Perquè quan Koeman parla de rendiment es refereix a encert o efectivitat.
Sí, tu no.
Es refereix a fer gols, que això també... És a dir, perquè si avui el Barça diem no, avui lo normal és que hagués guanyat el camp de l'Alavés. Sí, però hagués guanyat agònicament. És a dir, estem dient que hagués guanyat per un gol, per una dos, per exemple, el cas. No, i avui el Barça, al camp de l'Alavés, o en condicions normals, el Barça al camp de l'Alavés ha de guanyar amb certa tranquil·litat.
Bé, certa... és que això és molt relatiu. Bueno,
les últimes temporades, quan ha guanyat fora de casa, Bernat, fa temps que no guanya amb tranquil·litat el Barça.
És que, saps què passa? Que aquest debat, Bernat, i no el vull tornar
sí,
a revifar.
Ja l'altre dia.
Una
no,
cosa
no, no.
És on hauria d'estar situat el Barça, i per tant, si s'han fet prou bé, perquè el Barça... ocupés l'espai que mereix el Barça, que és anar a Vitoria i guanyar en facilitat. I una altra cosa és on és el Barça ara i què se li pot exigir. Jo crec que avui a Vitoria s'ha de guanyar. No, el com ja t'ho deixo, perquè és que penja d'un accident a la primera
saps
part.
Saps què passa, però?
Que t'equivoques molt a la rematada.
Com que venim de la Vitoria, al camp de la Juventus...
Sí, però això del passet endavant...
D'una temporada que fa una mica d'anades i tornades...
Sí.
Ostres, ens acaba despistant una mica aquest equip. I clar, el rendiment... Quan parlo de rendiment, jo parlo del que significa la paraula rendiment, no del que diu
Koeman. Però una cosa...
Davant de la Juventus... Deixa'm acabar, sisplau, és que si no saps què passa, estic amb el Quantum i aleshores ens anem trepitjant.
Doncs acaba.
Per això... Quan tu veus el Barça al camp de la Juventus, o veus el Barça aquelles dues primeres jornades de Lliga, o veus el Barça fins i tot contra el Ferencváros, tot i que bé, el rival potser és un nivell que no es podria qualificar de molt exigent, ostres, comences a veure coses. I després passen coses com les de Getafe, com la segona part contra el Madrid, bé, la segona part després del segon gol, del gol de penal... com el tema d'avui, i aleshores jo aquesta irregularitat, aquest donar-nos el pal i la pastanaga, és el que jo crec que no té gaire sentit. És a dir, jo no entenc com en parla ahir i avui el seu ajudant en la prèvia del partit del tema del ritme de la pilota, i a la primera part del Barça és tot el contrari del que han dit. És a dir, i no dic que sigui culpa d'ells, eh? En aquest cas dic que els jugadors no han sabut fer... damunt del camp el que els he demanat. I després, els canvis, jo crec que la mitja part estan bé, el canvi d'Ansu crec que no està bé, i per tant el resultat global, més enllà de pensar de si s'ha de créixer o no s'ha de créixer, és necessàriament negatiu. I fer sumar dos punts de 12 és una classificació i és uns números i uns registres que no són de l'alçada del Barça, encara que aquest Barça no en puguem esperar grans coses. Jo no estic dient que hagi de guanyar la Lliga al Barça, però 2 de 12, aquestes alçades, em sembla... Em sembla que es podem exigir més.
Bé, home, jo et podria dir que no té gaire sentit aquestes pujades i baixades, però gairebé millor que hi hagi pujades, perquè si estiguéssim en plans i no hi hagués les pujades, es queixaríem que no hi ha pujades i que l'equip no ens enlluerna en cap moment. Jo crec que les pujades i les baixades formen part del procés que viu aquest equip. I, clar, si ho reduïm els resultats i el 2 de 12, és evident que el Barça 2 de 12 doncs, és molt negatiu. Però jo crec que has barrejat moltes coses que no t'he pogut interrompre, però has barrejat moltes coses que jo crec que tenen lectures diferents. No? Una cosa és la irregularitat de l'equip, que jo crec que forma part de la tendresa de l'equip i que hem d'acceptar. Una altra cosa és si hem d'acceptar pics tan baixos com el de no guanyar Vitoria, i aquest 2-12, que coincideixo amb tu, i després pues, a l'equip li ha faltat ritme, ja ho ha dit també Koeman, que no estarà content amb la primera part, i també una mica en aquesta línia de l'equip, Koeman ha encertat amb uns canvis i s'ha equivocat potser amb uns altres, no? Vull dir que tot penja d'un fil, però que crec que no tot és negatiu, sinó que hi ha coses que ens poden animar a mirar el futur amb optimisme. El futur, el present, és una altra cosa, perquè per no guanyar la Lliga, com esperes que no la guanyi, ha de fer 2-12, perquè si en fes 10-12 l'acabaria guanyant. Xavi?
Jo crec que hem de ser generosos amb el judici que hem de fer durant tota la temporada d'aquest equip i de l'obra de Koeman, i en això coincideixo amb la Sònia Gelma, que sempre té punts de vista encertats, sempre l'encerta.
No, sempre.
Que vaja, s'assembla una mica, en aquest sentit, a la primera temporada de Rijkaard. Dit això, crec que avui podem extreure més coses positives que no pas negatives. El Barça perd el partit o no el guanya, l'empata, per un accident absurd, o sigui, absurd. Per un accident dels que passen, i mira, mala sort, després fas moltes coses per acabar guanyant el partit. I en el moment que et fan l'1-0, que és un accident, el ritme ja estava pujant. És veritat que el partit ha començat espès, però jo recordo, Ricard, que comentaves, el Barça està creixent, està arribant més a porteria, està combinant més, i ha arribat aquest accident, que és un accident, un error de Neto. Després, a la segona part, l'equip reacciona, ajudat per Koeman. A mi em genera dubtes, compte, Sònia, el canvi de Dembélé, perquè si busques amplitud, per mi te la dona més des de la banda dreta d'Embélé, que no pas Trincao, i havia fet un parell d'accions interessants.
A mi també
em genera
dubtes aquest
canvi. Però bé, els tres canvis han ajudat l'equip.
Però també crec que aquest canvi, a mi em genera dubtes, però es pot fer. Per mi és més incoherent una mica en la línia del que deia el Bernat, o més incomprensible, i ell tampoc l'ha sabut justificar quan se li ha preguntat.
No,
és el d'Ansu, l'entrada de Braithwaite, no, i posar Griezmann a l'esquerra. Jo crec que
difícil
allà
d'entendre en el moment de fer-lo, però tots pensem, home, nosaltres no l'entenem, però Koeman ha de tenir algun motiu, que després no l'ha sabut explicar.
Braithwaite ha tocat dues vegades la pilota i una comença a falta.
Dues? A quin minut ha sortit Braithwaite?
Jo crec que ha jugat 14 minuts.
Dues pilotes en 14
minuts. Dues pilotes i una comença una falta.
Però és que a més, dius, és que treus a Braithwaite, que no hauria de ser jugador del Barça, em sap greu. Sí, no hauria de ser. Per nivell, perquè com a...
Però és que és un bon professional. És l'únic nou que tens.
Sí, d'acord. Però i perquè Ansu... avui no la toca, però és que Ansu i Pedri, la segona part d'Ansu
i Pedri... Han estirat del Barça en molts moments.
Una personalitat increïble, més que Messi.
Jo hi estic d'acord amb això.
Que avui ja heu posat, el Borda ja ha posat sobre la taula el debat Messi.
Sí, jo crec que amb 1-1 jo a Messi no el tocaria mai, perquè crec que té aquest punt d'una falta, una genialitat.
Jo qui no tocaria mai ara és Ansu.
Ara, jo tampoc hauria tocat Ansu. O sigui, és que crec que Ansu estirava el que no estirava Messi.
I en el que estava passant al partit, si et diuen, has de canviar un dels dos.
Messi volia...
Messi o Ansu.
Bé, però clar, és que no, cap dels dos.
Perquè Messi... avui tampoc era un dia per tocar a Griezmann, eh?
No, però si és que jo crec
però
que Braithwaite no calia entrar.
És
que no cal fer el cinquè canvi. Ja entenc que al minut 88 el facis a la desesperada com a Getafe, i n'acumulis un mes, però amb aquesta obsessió, que ara en parlarem, de fer els canvis aviat, jo crec que aquí s'enreda. Jo tinc la sensació, i estic d'acord amb vosaltres, en que Ansu ha estat el millor de la segona part, que Pedri ha estat a bon nivell, i que Messi volia però no podia. No és que hagi estat absent. Ha volgut,
no, però...
ha xutat,
ha tingut oportunitat.
No? Sí, però ha tingut opcions de gol. Messi i Pedri són els que més s'han equivocat, però també perquè han estimulat el ritme i l'han pujat. I quan més puges el ritme i més arrisques, que són els dos que han arriscat més, més t'equivoques. Vull dir que jo no crec que Messi hagi fet una mala segona part. El que passa és que no marca les diferències, una mica en la línia del que deia la Sònia. Una cosa, ara parlarem de Koeman. Marta, ens hem deixat la tecnologia, que ja ens ha començat el programa així. Avui ens ha robat una resposta de Koeman.
Però l'hem recuperat.
Vinga.
Escoltem-la.
Bueno, que me vas a criticar por mi imagen. Yo creo que hemos hecho todo. Desde banco, desde el campo, hemos intentado todo de ganar el partido. Y si hay el último 10 minutos, yo creo que hemos creado las oportunidades. Hemos jugado como tenemos que jugar. Entonces, por eso estaba en el banco, pero si me criticas ya por este tema, bueno, dejamos.
Ha fet al·lusió a les crítiques dels canvis del dia de Getafe, per justificar que, que els ha fet aviat. I ha fet també ara menció a les crítiques, a una crítica que no ha estat una crítica, ha estat una pregunta sobre la seva actitud a la banqueta. Bernat, començo per tu, que estàs lluny amb problemes de comunicació. T'ha sorprès?
Normal, no, perquè Koeman, tinc la sensació que és una persona que està bastant al cas de tot el que es diu. Si ho segueix ell o li expliquen, no ho sé, però està bastant al cas.
Però et sembla que... bé, eh?
No m'acaba de semblar bé aquest to així contestatari. No, el que passa que com que és una persona tan transparent i tan directa, ell ho explica tot, i si se sent atacat i no li agrada i pensa que la gent és injusta amb ell, doncs ho diu.
I quan està enfadat...
Per tant, jo des d'aquest punt de vista entenc que ho faci, tot i que en aquest cas crec que no té raó.
I quan està enfadat se li nota. Ara em diu l'Oriol Domènech un missatge que potser era el dia del Madrid, no? Les crítiques dels canvis del moment, jo he dit Getafe, però vaja, en general se li ha...
Els dos, però jo crec que deu tenir present.
Se li ha dit. Sònia.
Mira, ara, abans que he començat parlant de Rijkaard, si parlo de Koeman i d'un holandès, crec que el seu perfil és més semblant al de Van Gaal que al de Rijkaard.
El de Koeman, eh?
Sí. El de Koeman, exacte, que ell... li hem començat a veure les seves males puces.
Però és que jo crec que avui estava enfadat.
Sí, estava enfadat.
Avui estava frustrat pel resultat.
Estava enfadat pel resultat i ho acaba pagant, diríem, amb el que pensa de la premsa.
No?
Però també és cert que si li agraïm la sinceritat que té a l'hora de parlar dels seus futbolistes...
El Borda li agrada.
És que si no, ens refugiarem en el discurs políticament correcte.
Li hem de comparar que ell si està enfadat, ho diu, i de la mateixa manera que si està enfadat amb Ansu, ens ho diu, si està enfadat amb nosaltres, els periodistes,
però,
també
home,
ens ho dirà.
Però, home, que li pregunti... Em pots explicar
com t'has sentit,
per què en els últims minuts, quan... Home, era vibrant el partit, hi havia emoció... T'has quedat assegut a la banqueta? Doncs escolta'm, perquè jo en aquell moment jo havia fet tot, ja no podia fer res més.
Però
i he decidit observar-ho.
Com que és tan transparent, si estan enfadats,
Ara diràs que
no podien fer-hi més. Clar. Ho estaven fent tot bé. El que passa que és veritat que ha fet la crítica al principi
i
al final de la resposta.
Pertinent, eh?
Clar, però i ell la rep com un atac. A mi això em sembla que...
Però ell la rep com un atac perquè, com ha dit el Torquemada, ell arriba a la roda de premsa enfadat per com ha acabat el partit. I això ens passa a tots, no? Una mica que tu estàs enfadat i ho acabes pagant amb el primer que passa.
I el tema dels canvis, a mi em sorprèn, perquè normalment l'observo com una persona amb molta ascendència, amb autoritat, que li rellisca una miqueta la crítica exterior i veig que no, potser no tant.
No, jo crec que ha quedat bastant clar.
Jo és que no he paït la comparació que ha fet el Bernat, perquè voldria dir que Koeman és Radomir Antić. I clar, veig cap concepte.
No, jo ho sé,
terminologia de l'època.
Però, Jordi, jo tinc dubtes que Koeman representi com a projecte el que representava Rijkaard, com a projecte global de club.
Clar.
Saps? És a dir, Koeman és un entrenador que posa com a salvavides la junta que ja no hi és, després del desastre de Lisboa, i que realment trobem un entrenador que no és un lampista, com era Radomir Antić, ja en paraules del Ricard, sinó que és un entrenador que té personalitat i que fa coses que són noves, i que algunes funcionen bé, per exemple, l'aposta pels joves. Però més enllà d'això, no li veig aquell to de novetat, de nou projecte general que hi havia a l'entorn de la figura de Rijkaard, de Xic i de Laporta i de Ronaldinho.
Però incipient, no?
Però hi ha la dimensió política.
Ha d'haver unes eleccions.
És evident que la dimensió política i l'entorn d'un i altre no és el mateix, i això té la seva afectació. Però vull recordar que l'any de Rijkaard, després de tornar de vacances, crec que eren Laporta i Rossell, van a l'entrenament perquè estava qüestionadíssim Rijkaard.
Va David, al Barça li hem fet 5 gols a Santander,
i
a Màlaga.
Estem parlant del 2 o 3 de gener.
I a Santander, just abans de les festes, crec que també.
Estava de fet, preparat per a Gratacós com a solució de l'agència.
Bé, és igual.
Golejat.
Màlaga i a Santander. Una mica... Jo entenc el que diu el Bernat. O sigui, ara estem a menys 1. O sigui, no hem arribat a zero, que serà les eleccions i el projecte guanyador per qui aposta.
Clar.
I en aquell cas estàvem a zero, no? Quilòmetre zero.
Sí.
Ja et diu, comença a caminar. I és la diferència. He arribat un pèl abans i hem de veure, perquè jo crec que dependrà molt del que ell exposa. Jo no sé si tant dels resultats com de la sensació que transmeti el creixement de l'equip, aquesta aposta pels joves, el que ha ensenyat en positiu al Barça, i després si és capaç de competir pels títols, com a mínim competir-lo.
És que jo crec que el que li hem de reclamar a Koeman és exactament això, competir, però en aquest cas jo crec que aquest any no són tan importants els títols com el creixement de l'equip personalitzat en el futur que allò que són els cromos de Pedri, sí, d'Ansu i de tota aquesta nova generació.
Però haurà de trobar aquest punt de rendiment que avui reclama.
Sí,
perquè el que no podrem entendre és estar despenjats de la Lliga si el Barça continua aquesta línia i ha de mirar amunt i els veu tan lluny. Perquè és veritat que ara són 8 punts amb el Madrid, però són és un partit menys, per tant, estar a 5 punts del Madrid és una distància que queda a Lliga, no ets fora, no estàs eliminant ni molt menys, som al mes d'octubre, ara haurà d'encadenar una ratxa, perquè dèiem amb el Jaume Ramon al principi que l'any passat amb el Verde vam arribar igual, però a partir d'avui eren 5 victòries consecutives, doncs avui ens hem deixat ja el primer partit. Queden 20 minuts del tercer temps i moltes coses per repassar.
La transmissió d'en Torquemada.
La teva filla, la sents?
Oh! Sí. A veure, obre la boca i digues
Va, que falta poc, empeny una mica més.
Els resultats estan bé. En els teus moments estem amb tu. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici.
El millor jugador del partit.
Ricard Torquemada. Ansu. Jugador tries.
Ansu.
Bernat Soler.
Ansu Fati.
Xavi Campos.
Ansu.
Jordi Borda.
També, Ansu.
Marta i Laia.
Ansu.
Albert Mora.
Ansu Fati.
Sònia Gelmà.
Ansu.
Marc i Carles.
Ansu. Mare meva, quina golejada, tu.
I Bernat i Jaume.
Ansu.
I els oients.
Pedri. Mira,
Hi ha Pedri mania.
Ha estat molt igualat, però al final ha guanyat Ansu, ai, Pedri, per molt poc.
I us dic una cosa, Ansu, que no pot fallar la primera que té davant de Pacheco en aquest moment de partit, que és el que després et pot passar factura, però només faltaria que ell no pogués fallar-ne una també, perquè clar, ja li exigim com el que no és, encara que avui s'ha quedat sense regal d'aniversari pels 18 anys. Bé, arribem a un moment delicat de la transmissió, que és, hem de tornar a parlar dels àrbitres o passo plana?
Home, però no podem metabolitzar-ho i dir, doncs sí, doncs mira, passarà.
Per tant, hem de tornar a parlar-ne, va.
No, deixem-ho dir, però és que per mi el penal és claríssim.
Tots, hi ha algú que pensi que no és penal clar? Que calli per sempre.
I el que no puc entendre, segueixo, és que no s'aixequi de Jong i comenci a cridar allà com un eixelebrat. Deu ser pel fet això que ve d'un país civilitzat.
Bé, has sentit el que ha dit, diu, no tinc ulls al clatell, però m'ha semblat que rebia una empenta. Sí, ho he sentit així.
Perquè, per què no la revisen? Perquè el VAR consideren que no és amb prou força l'empenta, no?
Perquè Iglesias Villanueva ha dit ja l'Albert que és una persona inhibida
a un senyor que està saltant, és a l'aire i l'empenta clarament amb
el VAR va perdre el nord fa tants mesos que va perdre el nord del VAR.
Però
dit això és que el problema no en el meu VAR...
Abans que entris. Quan dius que el VAR que està desorientat,
sí,
l'arbitratge també. Per tant, que se'n vagin els àrbitres.
Però els
també.
Àrbitres, jo puc entendre que aquesta empenta l'àrbitre
no
la vegi.
No, el que no pot ser, entendre és que no tinguin el mateix llistó sempre, que no actuïn de la mateixa manera. És a dir, fixar en una part de l'arbitratge la desorientació és pensar que amb l'arbitratge sense VAR anàvem molt bé.
Perquè jo la rada humana sense veure-ho per televisió,
si
la puc entendre.
Humana,
la que no puc entendre és la de la televisió.
També és una rada humana.
Sí, però aquesta ja no la puc entendre,
no,
perquè ja tens una televisió allà davant. És a dir, allà no se't passa.
Bé,
i aquí només es tracta de quadrar el criteri i dir, a partir d'aquest llistó entrem sempre, i a partir d'aquí no hi entrem mai.
La diferència és que Hernández no veu l'empenta, i Iglesias Villanueva l'ha de veure.
Per això. Però dit això, és que en el meu bar, en aquesta jugada tampoc hi entraríem.
Ah, no?
No, per mi només les absolutament escandaloses. I el problema ve de que...
Però qui?
Que
a mi aquesta m'ho sembla escandalosa.
No t'ha semblat escandalosa.
No, m'ha semblat una empenta.
Sí, una empenta dins de l'àrea.
Però que m'ha semblat que... És
però tu vols que li talli el coll o que li...
No, perquè aleshores hi haurà un dia en què l'empenta serà una mica menys intensa i ja no sabrem valorar.
Doncs el teu bar tindria tema també, perquè marcar la diferència entre escandalós...
Jo crec que és molt fàcil de marcar la diferència.
És que ets l'única que no veu escandalosa l'acció, perquè aquí tots veiem penal.
Jo veig que és penal en el VAR inicial de
jugades flagrants, m'haurien pogut justificar que no entressin en aquesta.
Home, però perquè tu, t'ho podrien justificar perquè el teu criteri diu que no és escandalós, simplement.
Perquè diu que...
Argumenta'ns-ho, perquè és un jugador que salta per rematar i ve un altre per darrere i l'empeny.
Que per televisió jo sóc...
O sigui, entens Iglesias Villanueva.
Està 100% segura de la intensitat d'aquell
empenta. Jo estic amb tu, Sònia Gelmà, una miqueta.
Molt bé, doncs Sònia Gelmà i Bernat.
Com el 8% de l'audiència també està amb la Sònia Gelmà.
Un 8%,
perquè hem fet una enquesta a l'Instagram.
Però això també és, però això també és normal, que hi hagi un 8%, perquè la gent que ens
escolta... No, escolta, si pel broc gros surt un 8%, per tant, la falta, o sigui, l'error és clar i manifest, perquè la gran majoria està a favor de què es falta.
Sí, però a mi... Perdoneu-me que no utilitzi com a termòmetre
igual, no, sí,
com a termòmetre gent que és del Barça. És que el 100%, Sònia,
però 100% el
teu bar
no
ha de morir al bar, perquè no existeix el teu. O sigui,
sí.
No pots demanar un altre bar diferent a aquest, perquè l'escàndol sempre és subjectiu. Si tu estàs demanant que hi ha una línia en què ens posaríem tots d'acord i no ens hi posarem. No ens hi posarem.
Sí, ens hi posaríem tots d'acord en que un jugador marca un gol amb la mà.
Home, sí,
en que l'àrbitre xiu un penal i és un metre fora de l'àrea. En que la pilota ha entrat un metre.
Per, tant,
aquest, per mi aquest seria el VAR. I prou. Tant, perquè tota continuaries... la resta és subjectiu.
No, subjectiu no.
Tota la resta depèn... Mira, la setmana subjectiu. Passada...
Però un moment, aleshores vols dir que s'equivoqui l'àrbitre i prou, i ja està.
Exacte.
Que continuem equivocant-nos.
Sí, sí.
Que continuem pendents de la qualitat de l'àrbitre.
Sí, perquè s'ha comprovat després de... Què és, la tercera temporada? Sí. Segona temporada del VAR, perdó.
Tercera.
Després de tres temporades amb el VAR, s'ha comprovat que són incapaços de tenir un criteri únic.
A Espanya.
A la Champions,
no hi ha problema. Aquests problemes no existeixen.
A la Champions, si anem avançant, en trobarem.
Però els àrbitres de Champions també hi ha d'espanyols.
Jo no tinc memòria, però en trobem cada temporada.
Bé. Sí que hi ha àrbitres espanyols, però el sistema no és...
No és tan controvertit, exacte.
Bé, jo segurament crec que no, que són incapaços, teva... és a dir, el criteri varia, no hi ha de jornada a jornada, de partit a partit, i fins i tot dintre d'un mateix partit.
Com a l'àrbitre. Els àrbitres també canvien de criteri al mateix partit.
Per tant, si ha de fer igual com una escopeta
doncs
de fira,
doncs aleshores
no
una moneda a l'aire i que caigui com sigui, o que s'arbitrin els jugadors, que seria una altra opció, quan facis falta o confesses, perquè el que vull dir és que centrar el problema en el VAR és per donar l'arbitratge, i el VAR és part de l'arbitratge, i jo no estic disposat a dividir entre arbitratge i VAR, sinó a incloure a l'arbitratge, perquè com ens ha dit l'Albert Mora, això és auxiliar
en aquest fil,
de vídeo.
Iglesias Villanueva és dels dolentons, no? El tenim concebut.
Bé, o com a mínim, com ha dit el
nivell 0, no?
És
més aviat, sí, de baix nivell d'Iglesias Villanueva. El que passa és que, clar, aquesta temporada i l'anterior està fent només de VAR. Tenir un personatge que està fent només de VAR i que s'inhibeix amb jugades a dintre l'àrea...
Sí, és veritat. Ja que ets un professional del VAR, hauries de pensar i somiar amb el VAR.
És que estem en aquell punt del VAR en què l'empenta d'avui ni tan sols conviden l'àrbitre que la vagi a mirar, i en canvi, si Morata es deixa mig centímetre de bota cap a l'esquerra, li anulen un gol.
Sí, és veritat.
És bastant més injust que li anul·lessin aquell...
No parlis de justícia, injustícia, que aleshores anem malament.
Però és que és l'absurd.
A mi també em sembla injust que l'àrbitre no vegi l'empenta. És que em sembla injust, ja que poses injust. Clar, em sembla injust que hi hagi una empenta i no la vegi, em sembla injust que Messi l'estiguin fent falta a la frontal de l'àrea constantment i no la vegi. A mi això també em sembla injust, perquè he de perdonar a l'àrbitre. Escolta'm, que cadascú faci la feina ben feta, el de l'àrbitre i el de la sala de vídeo.
La jugada d'avui és una empenta bastant, bastant clara, d'acord? Sí. Però si ens anem a l'escafada de samarreta de Sergio Ramos, de l'inglès de Sergio Ramos...
Sí. Però és que De Jong cau per l'empenta i Ramos no cau per l'agafada.
No és igual.
És la diferència, és igual.
No, però és que vull parlar d'aquella jugada concreta, vull dir que ara no parlo. En aquella jugada, la imatge que li ensenyen a l'àrbitre... Sí. Sembla molt clara. Sí, després hi ha una altra imatge que es va veure l'endemà...
Sí.
Que tu veus que en allò... Si l'àrbitre aquella agafada l'arriba a veure en directe, no xula mai de la vida penal.
Sí, que estarà...
Doncs aleshores, a vegades, la imatge corromp. Exacte. I per això, si són, per mi, si són jugades subjectives, no cal que entri
doncs,
el VAR.
Doncs,
bé, la meva...
No, està molt bé, és una opinió. Remata-ho, Bernat, que no t'hem sentit sobre aquest tema.
No, només que crec que és molt important el que va passar en el partit contra el Madrid, i a partir d'aleshores posem el llistó del VAR.
Hi ha un deute.
Des d'aquest punt de vista puc entendre... els dubtes que pugui tenir la Sònia, o que fins i tot hi hagi gent que voti, és a dir, que hi hagi discussió sobre això, i teòricament, dic, no n'hi hauria d'haver, però és clar, el llistó que posa l'altre dia és tan baix que avui, amb raó, molts culers es poden sentir, més enllà de que jo crec que és penal, però no ho entenen, és a dir, no ho entenen, escolti, per què han inventat el VAR si no funciona de la mateixa manera un dia que el cap d'una setmana? I aquest és el gran problema.
És evident.
Pot ser també que això formi part d'aquestes incoherències pròpies de l'arbitratge, sigui al camp o sigui
a mi no em sembla més penal avui la jugada de Jong pel que va passar la setmana passada entre l'Ingrid i Ramos. Em sembla igual.
Jo crec que és que les dues jugades només s'assemblen en que un cau quan està saltant, però és que no té res a veure l'agafada aquella i una caiguda posterior que no té res a veure amb l'agafada, o aquesta que és una empenta que fa que De Jong no pugui rematar bé. O sigui que jo en això també hi estic d'acord. Bé, el VAR, segona setmana consecutiva, segon pecat consecutiu. Jo aquí parlant del VAR i de l'arbitratge, però...
Sap greu.
És l'actualitat, és el que hi ha. No?
Jo pensava que quan parlaves de... Ricard, quan parlaves de debats delicats, no pensava que parlaries del VAR, pensava que parlaries d'un altre que l'heu mig introduït durant
digues,
que l'hi ha guardat per un altre dia perquè no hi ha temps.
De què anava, que el me l'apunto?
Correcte.
El tema Messi ja en tindrem temps. Ja.
Si
us sembla. No, vull dir que crec que és un dia l'haurem d'atacar. Crec que avui ja l'ha exposat al Borda, però jo tinc la sensació que
avui.
O sigui, amb 1-1, deixa'l, no sigui que encara que s'equivoqui, te la faci. Un altre dia serà una altra història, perquè jo crec que sobre les decisions de Koeman en un calendari tan atapeït, jo he introduït també el tema de Jong, crec que tenim temes. Bé, 10 minuts per les 12, 10 minuts encara per parlar aquí a la TDT, al tercer temps de l'empat del Barça a Vitòria.
La TDT.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Són els entrenaments, el que no graven les càmeres, els que ens faran guanyar el pròxim partit. Igual que amb el colesterol, ja que les malalties de cor segueixen sent la primera causa de mort al nostre país. Només cuidant-lo constantment, podrem guanyar-li la partida. Per això pots prendre un Tenacor al dia. T'ajuda a reduir el colesterol de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Mal resultat, bones vibracions. Si continuem així, això anirà millor i l'equip anirà cap avant, segur. Força Barça.
La veritat és que no ho entenc. No hi ha ningú que sàpiga fer un bon centro aquí, aquest equip. O sigui, ni el mateix recurs per dintre. Hi ha 8 tios dintre l'àrea i ningú centra la pilota. Jo no ho entenc.
Aquest és l'altre que dieu, altres. La falta que li fan a De Jong és penal, però és que no hi ha ningú del Barça que ho reclame. I això s'ha de reclamar, una mica de veterania, una mica de picardia, una mica de ser vius. És lo Barça, que no és de segona regional, com jugava jo, o de primera regional. Quan un fa penal, s'ha d'anar a reclamar sí o sí, és que no ha anat absolutament ningú.
Primer, no puc entendre com el Busquets, de la manera que està, pugui jugar de titular amb el Barça actualment. Perd pilotes, lent, i no s'aclareix i confon els seus companys. Dos, per a mi el Braithwaite ha de jugar més i des de munt més aviat, no tan tard. És un home que pot aportar gol, que és el que ens falta ara mateix al Barça. I tres, no entrenc aquesta manera, aquest cos del final del partit amb l'Alavés, que no siguem capaços de centrar una pilota des del corna o la primera, anant passant enrere, que al final no va enlloc, això, que ha sigut on hi ha hagut les més ocasions.
Ara sí que tinc ben clar que el Koeman no sap gestionar els canvis i aquest equip no té personalitat, vull dir, que és horrorós.
No podem anar així pel món, amb aquest emperdalament general dels jugadors. És impossible.
Entre l'equipació i el partit, una castanya digna del dia d'avui.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Carles, dades del laboratori.
Mira, et donaré una que jo crec que és específica. A la primera part, Busquets ha tocat 41 vegades la pilota, De Jong 41, 82 entre els dos. A la segona part, Pjanic n'ha tocat 94.
Mm-hmm. Jo crec que aquesta... 94 a la segona part, eh?
94 o sigui, només a la segona
part. Això és rècord del món, eh?
Sí.
És vital contra un equip defensant, un equip amb 10, però vaja, contrasta molt amb Busquets i De Jong.
I això demostra que la primera part s'ha rematat 6 vegades, 14 a la segona, que la primera part s'ha tret un córner, 13 a la segona. Per tant, jo crec que un punt que remarca tot això és el joc del doble pivot, on Pjanic ha estat el verdader protagonista, i amb moltes pilotes amb jugadors d'atac, eh? Vull dir, 32 d'aquestes 94 han sigut de jugadors d'atac, 14 a Messi, 8 a Trincau, 6 a Pedri, 2 a Griezmann o 2 a Ansu.
Marc, qui ha guanyat el repte?
Doncs avui recordem que el repte era a quin dels davanters li passarà més vegades la pilota a Messi, i tenim dos guanyadors, que són Ansu i Griezmann, perquè han rebut un total de 2 passades cadascun.
Només 2, eh?
Clar, perquè això estem comptant a la primera part. Pensa només que a la segona part Ansu n'ha rebut 5. Però com clar, Dembélé ha sortit dels 45 minuts, ho hem de comptabilitzar així. Però ja, a la segona part, per exemple, Pedri ha rebut 9 passades de Messi.
Ja. Sí, clar, perquè l'equip ha tingut molta més pilota i ha ajudat a prop de l'àrea. Jaume, Sònia, qui ha guanyat la samarreta?
Doncs la samarreta l'ha guanyat l'Oriol Prats. Hi han participat prop de 5.000 persones. El guanyador, Oriol Prats.
Molt bé. Molt bé.
Ara ens posarem en contacte amb ell. També tenim guanyador dels 6 nacions. Finalment ha guanyat Anglaterra. França ha guanyat 35-27 a Irlanda i es proclama campiona Anglaterra d'aquests 6 nacions.
Farem un veritat o mentida sense debat.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
El Barça necessitava avui un segon gol que no ha arribat. Per això, Sonia Gelmà, comences tu. Confesso que confiava que l'equip supliria bastant millor els gols de Suárez. Veritat o mentida? Confesso que confiava que l'equip supliria bastant millor els gols de Suárez.
Veritat
o mentida? Carles Domènech.
Veritat.
Ricard.
Mentida, mentida.
Jaume.
Mentida.
Xavi.
Veritat.
Albert.
Veritat.
Marta.
Mentida.
Jordi Borda.
Veritat.
Sonia Olear.
Mentida.
Marc Domènech.
Mentida.
Bernat Soler.
Mentida.
Com ens queda això, Sònia?
Doncs 7 a 4.
7 mentides.
7 mentides i 4 veritats.
Sí, la majoria pensàvem que això podia passar. Els que no, teniu un minutet i mig per explicar-ho.
Home, és que jo estic trobant més a faltar els gols de Messi que els de Suárez.
Jo també.
Estic d'acord.
Exactament això.
I els de Griezmann, tot i que no sé si els hem tingut...
Jo trobo fort. Però, o sigui, amb un Messi fi de cara porteria, el Barça, del 2 a 12, el converteix en...
Però no penseu que això pot ser conjuntural? O penseu que serà tot l'any així?
Bé, jo, de moment ha preguntat avui, no?
I de moment està sent així.
Sí, ha preguntat avui, però que confessessin que això podia passar o no. És a dir, que jo pensava que això podia passar en una ratxa de temps de manera conjuntural. O sigui, no em pensava que Messi estaria amb ratxes tot l'any bones, saps què vull dir? Per això dic que jo penso que és conjuntural el que està passant ara. Jo crec que Messi acabarà amb bones xifres.
Però els que hem dit mentida, podem defensar que és mentida perquè el que hi trobem a faltar és Messi, no Suárez.
Llavors era veritat.
No, però llavors...
Era veritat?
Sí.
A mi Marta m'ha passat igual que tu, eh? Jo també ho he interpretat al revés, la pregunta.
Jo tampoc no... És a dir, jo he dit mentida, no sé, que no trobo a faltar Suárez.
Exacte. Confiava que l'equip...
No, jo també, mentida. Jo no trobo a faltar Suárez, el que trobo a faltar és el millor...
Ara s'apunten tots al carro, el carro.
Això no
s'hi val, eh?
La culpa
és
Bernat
Soy. Però fa la segona part. Tu també trobes a faltar Messi? O sigui,
sí, jo ja he dit avui que amb aquesta versió de Messi no ens dona per la Lliga.
Ja, però que...
Però no descarto que torni, no.
És que confiar... O sigui, sentenciar Messi per aquest mes i mig és convertir a Messi en que serà un problema.
No.
I jo tinc confiança en que no.
Bernat Coll, els teus anunciats són tan...
Sí, no, crec que hem votat tot el mateix.
El d'avui era molt enrevessat.
Confiava que l'equip supliria millor els gols de Suárez.
Suposaves que la gent entendria millor la pregunta.
Sí, la gent... Està bé.
Poses el nivell molt alt.
Confiava que l'equip supliria bastant millor els gols de Suárez.
Estem espessos després de 4 hores. No hi ha tant nivell.
Hauríem de fer en veritat mentida o no ho entenc?
Ha quedat clar. Mentida. Endavant.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.